Els ajuntaments impulsen el desallotjament d'ocupes conflictius sense passar pel jutjat. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
El món municipal tira pel dret a l'hora de combatre les ocupacions conflictives, Joan Bota.
Us ho expliquem avui a 3cat.info. Davant la lentitud dels jutjats, cada cop més pobles i ciutats busquen alternatives legals per aconseguir desallotjaments ràpids. Això passa, entre altres, per declarar un edifici inhabitable o per comprovar si algú té la llum punxada.
Més detalls, Albert Prat.
Els ajuntaments exploten la via urbanística per demostrar que els ocupes que hi viuen estan en perill i desallotjar molt més de pressa els pisos que donen problemes. És la solució ràpida que va en augment davant la pressió dels veïns i l'auge de l'extrema dreta a un any i mig de les municipals.
Hem pogut explorar aquesta esquerda per via urbanística.
Judicialment no hi ha hagut manera.
La incidència d'una ocupació en un municipi de 7.000 habitants fa trontollar la sensació de seguretat que té la gent.
Al Brasil, la COP30, la cimera del clima, arriba a la fase de negociacions. Amb quin horitzó, Montse Poblet?
El context geopolític no ajuda, però la COP hauria d'animar més governs a presentar els seus plans de reducció d'emissions i definir com ho farem per passar de 300.000 milions de dòlars anuals en finançament climàtic a 1,3 bilions. Els negociadors també hauran de tancar la llista d'indicadors que serviran per mesurar l'adaptació de cada país a la nova realitat climàtica i, tot i que pinta complicat, avançar en el full de ruta per abandonar els combustibles fòssils.
De tornada a Catalunya, Esquerra Republicana ajorna la iniciativa perquè el Congrés voti si Catalunya ha de recaptar o no tot l'IRPF en el marc de les negociacions per al finançament singular.
Els republicans consideren que les negociacions amb el PSOE van en la bona direcció i, per tant, aparquen aquesta mesura de pressió que havien presentat feia setmanes per obligar el govern espanyol a mullar-se.
Barcelona, Marta Corbalán.
A les files d'Esquerra respira més optimisme que fa uns dies i veuen més a prop que lluny l'acord de finançament. Situen el mes de desembre com a data clau i confien poder tancar un bon acord abans de finals d'any. Un possible acord que desencallaria de retruc la negociació dels pressupostos catalans.
A França, la justícia acaba d'anunciar que deixa en llibertat vigilada l'expresident Nicolas Sarkozy després de 20 dies entre reixes. París, Isabel Galí.
Davant casa seva, al districte 16 de París, ja l'esperen les càmeres. La justícia li ha concedit la llibertat condicional i Sarkozy complirà condemna des de casa sota supervisió judicial.
I, de tornada un altre cop a Catalunya, mobilitzarà 1.000 milions d'euros fins any 2030 perquè empreses i autònoms adoptin la intel·ligència artificial.
La Generalitat vol liderar un desplegament i un ús responsable de la IA que permeti millorar la vida de la gent.
Barcelona, Joan Garcia.
El govern vol que la intel·ligència artificial serveixi de palanca per transformar la indústria amb el suport de 5.000 pimes i autònoms i crear espais per innovar que desenvolupin més d'un centenar de projectes per a sectors com la salut, l'energia o la mobilitat. L'estratègia impulsarà la candidatura de Móra la Nova a la Ribera d'Ebre per acollir una de les 4 gigafactories a Europa sobre intel·ligència artificial.
I a la cultura, protagonisme per l'artista nord-americana Lori Anderson, que torna a Barcelona.
Ho fa amb l'espectacle X al quadrat, on reflexiona sobre la política i el poder, acompanyada de la banda de jazz Sex Mob.
Quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
Leo Messi torna, per sorpresa, al Camp Nou.
És una de les imatges del dia. Ahir al vespre Messi va entrar al nou Camp Nou i avui ha penjat les fotografies al seu Instagram. Des del Barça expliquen que Messi va demanar permís de seguretat de l'empresa Limac i que va ser la constructora qui va comunicar al Barça aquesta visita de Messi. Per tant, no va haver-hi contacte directe entre el club i Messi. I tot això, l'endemà de la victòria dels de Flick a Vigo, partit de Lliga, el club blaugrana, a més, també està pendent d'anunciar el nom del tècnic que substituirà Peñarroya al bàsquet i s'ha presentat aquest migdia al Catalunya-Palestina del 18 de novembre. Aquesta tarda es començaran a vendre les entrades.
Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Servei Català del Trànsit, Finarà, que bon dia.
Hola, molt bon dia. Doncs en aquests moments ens comencem situant a l'autopista AP7. Hi ha retencions entre Subirats i Avinyonet del Penedès, a la calçada en sentit sud, en sentit Tarragona, arran d'una autocaravana avariada que ocupa el voral. També l'autopista AP7, a la demarcació de Girona, a l'altura de Viladasens, hi ha un autocar avariat que talla un carril de la calçada en sentit sud, en sentit Barcelona. I pel que fa als principals accessos a Barcelona, en general destaquem que hi ha fluidesa. Tanmateix, per càmeres observem 3 quilòmetres de retencions a la ronda litoral entre Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet, cap al nus de la Trinitat, i també a la C-17, un tram d'un quilòmetre d'aturades entre Parets i Mollets del Vallès en sentit Barcelona.
I ens falta el temps.
A la tienda Vichy.com et portem aigua, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Vichy Català us ofereix el temps.
Francesc Mauri, bon dia.
Bon dia.
Tranquil·litat avui en la previsió meteorològica?
Sí, els propers dies també cel entelat, això sí, per núvols prims, una mica blanquinós, una mica el sol atenuat, depenent de les comarques, això sí, i aquesta temperatura que sembla que apunta maneres dimecres i dijous. Demà és Sant Martí, setmana de l'estiuet de Sant Martí, demà no arriba un augment contundent de la temperatura, però sí dimecres i dijous. I demà un temps molt semblant al d'avui.
Gràcies, Francesc. Bon dia.
Bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:06. Els ajuntaments catalans recorren a escletxes legals per desallotjar més de pressa els ocupes conflictius. Tal com us estem explicant en aquesta emissora, cada vegada més pobles i ciutats exploren aquesta via alternativa que els permet esquivar el col·lapse dels jutjats i intentar frenar els discursos de l'extrema dreta. Albert Prat, bon dia.
Què tal, Òscar? Bon dia.
Aquesta alternativa passa per revisar si el pis és o no un infrahabitatge.
Que un arquitecte municipal certifiqui que no s'hi pot viure perquè els ocupes estan en perill, ja sigui perquè el pis està en la ruïna i hi ha risc d'incendi perquè la llum està punxada o si hi ha plagues. La disciplina urbanística s'ha convertit en la via ràpida que han trobat molts ajuntaments per frenar els problemes de convivència que van associats a aquests tipus d'ocupacions, com l'incivisme o el tràfic de drogues.
Això fa que aquestes ocupacions siguin les conflictives i són les de que els ajuntaments doncs, volem combatre per això, precisament doncs, aportar seguretat als veïns d'aquestes zones.
Són declaracions al matí de Catalunya Ràdio de Marcel Ortuño, o l'alcalde de Torelló, on fa una estona els Mossos han fet un nou desallotjament a través d'aquesta via. Però aquest no és un cas aïllat. Miquel Riera és l'alcalde de Calldetenes i Marc Eloi de Manresa.
Judicialment no hi ha hagut manera.
Si hi ha risc estructural, podem desallotjar. Si hi ha una declaració d'inhabitabilitat, doncs també podem actuar.
L'extrema dreta intenta capitalitzar les protestes dels veïns davant l'impacte social que suposen aquestes ocupacions, com explica l'alcaldessa d'Ulldecona, Núria Ventura.
La incidència d'una ocupació conflictiva de dos persones en un municipi de 7.000 habitants evidentment fa trontollar la sensació de seguretat que té la gent.
I el Departament d'Interior comparteix aquest diagnòstic a Catalunya Ràdio després de rebre trucades d'alcaldes i regidors demanant ajuda.
A les comarques gironines, l'Audiència Provincial va aprovar fa un any un acord que permet a la policia fer fora els ocupes durant les primeres 24 hores sense l'autorització d'un jutge.
I un any després, diversos alcaldes de la zona coincideixen que aquesta instrucció ha marcat un abans i un després. Sentim Òscar Aparicio de la Bisbal i Pau Preses de Cassà de la Selva.
El fet de donar aquest marge de 24 hores, jo crec que això és molt positiu per totes aquelles ocupacions, no dic les que ja estan, però aquelles que es produeixen de nou, no? Ens ha facilitat molt la feina.
No hi ha hagut cap ocupació nova i no s'ha incrementat, en aquest cas, no que al contrari, s'han disminuït els habitatges amb aquesta situació.
Els magistrats de l'Audiència de Barcelona es desmarquen del criteri de Girona i al març d'aquest any van evitar avalar els desallotjaments exprés sense ordre judicial.
A la segona hora del Catalunya Migdia tornarem sobre aquesta qüestió i buscarem ampliar la informació. Mentrestant, la COP30, la cimera del clima, comença d'aquí a poca estona la fase de negociacions. La ciutat de Belém, al cor de l'Amazònia, acull una trobada que hauria de concretar com s'aplica el que ja s'ha pactat per frenar l'escalfament global i adaptar-se a la nova realitat climàtica. Montse Poblet.
Ni diuen la COP de la veritat perquè davant del negacionisme climàtic la comunitat internacional treballarà amb el que diu la ciència i la COP de la implantació perquè 10 anys després de l'acord de París i en un context que tampoc afavoreix els grans pactes polítics, es vol fer una anàlisi de tot el que ja s'ha implantat i veure com es pot avançar. La conferència comença sense haver resolt un dels temes clau per frenar l'escalfament, tenir tots els plans de reducció d'emissions dels 196 països que s'hi van comprometre. Olga Alcaraz és directora del grup de governança del canvi climàtic de l'UPC i no descarta que aquests dies se'n presentin més, però admet que el context no ajuda.
És un símptoma, no, de la realitat geopolítica actual, que és una realitat molt complexa, on hi ha molts conflictes, on hi ha l'auge de l'autoritarisme, del negacionisme climàtic, etc. Molts ho estan aprofitant com per treure el peu de l'accelerador, no?
D'aquesta COP també se n'espera la concreció del full de ruta per arribar a 1,3 bilions de dòlars en finançament climàtic. L'Azerbaidjan i Brasil ja han fet una proposta que, entre d'altres idees, planteja cancel·lar deute extern a canvi d'acció climàtica o gravar les emissions de sectors com el de l'aviació. Iñaki Gili, responsable de projectes estratègics de l'Oficina Catalana de Canvi Climàtic, ens feia aquesta previsió del que es pot aconseguir i el que no.
En l'operativitat de tots aquests diners sí que es pot avançar. En el compromís de més diners ho trobo difícil, perquè si un dels països busca en principi més finançament hauria de portar, que són els Estats Units, si no hi són, trobo difícil que la resta assumeixin més compromisos dels que ja tenen assumits.
Les negociacions, que duraran dues setmanes, les obrirà aquesta tarda Simone Steele, el secretari executiu de les Nacions Unides pel Clima.
A casa nostra, perquè les negociacions entre Esquerra Republicana i el govern espanyol per aconseguir un nou model de finançament per Catalunya s'han reconduït i el partit d'Oriol Junqueras confia tenir un acord tancat abans que s'acabi aquest any. Per tal de no interferir en aquestes negociacions, Esquerra i el PSOE han acordat ajornar fins l'any que ve el debat al Congrés dels Diputats de la llei que ha de permetre a Catalunya recaptar un dels impostos més rellevants, l'IRPF. Barcelona, Marta Corbalán, bon dia.
Hola, bon dia. Després de mesos de negociacions a les files d'Esquerra, Esquerra respira optimisme i veuen més a prop que lluny l'acord de finançament que ha de permetre a Catalunya recaptar i gestionar tots els impostos. Per no fer descarrilar les negociacions, els republicans s'han avingut a ajornar fins l'any que ve el debat al Congrés de la seva proposició de llei sobre la recaptació de l'IRPF. El portaveu dels republicans, Isaac Albert, ha situat el mes de desembre com una data marcada en vermell al calendari.
Creiem que avancem correctament i entenem que abans de final d'any hauríem de tenir respostes a l'entorn del model de finançament, entenent que per nosaltres les respostes han de ser bones i ha d'haver un bon acord. I si això pot ser el novembre, serà el novembre. I si ha de ser el desembre, serà el desembre.
El nou model de finançament s'haurà de rubricar primer en una reunió del Consell de Política Fiscal i Financera i després s'haurà d'aprovar al Congrés. Amb la vista posada ja en la tramitació a la Cambra Baixa, Esquerra ha fet aquesta petició a Junts després d'haver partit peres amb el PSOE.
Tot partit que es defineixi com a partit nacional, com a partit, si vol, patriota, no pot votar en contra de projectes, d'elements que acabin beneficiant el país i que acabin beneficiant a les famílies d'aquest país.
Esquerra ha insistit que fins que no es tanqui l'acord en finançament no s'asseurà a negociar els pressupostos amb el govern de Salvador Illa.
Mentrestant, al País Valencià, setmana decisiva per saber qui podria rellevar Carlos Mazón com a president de la Generalitat Valenciana. Un dels noms que sonen amb més força, el del número 2 de Mazón, Juanfran Pérez Llorca, ho ha admès, tot i que ningú del partit li ha fet encara cap proposta formal perquè sigui el nou president valencià. València, Pepa Ferrer.
Avui ha estat la primera aparició de Juanfran Pérez Llorca des que el seu nom sona amb força per succeir Carlos Mazón. I la pregunta era obligada i reiterada. Serà ell el candidat?
Le corresponde al Partido Popular designar a un candidato y eso aún no lo ha hecho.
I totes les respostes han estat en el mateix sentit.
No, no, yo he dicho que a mí nadie me ha propuesto ser candidato.
Pérez Llorca, això sí, diu que és Feijóo qui ha d'escollir el nom del candidat, que a ell no li han proposat res i que si li ho proposen ja s'ho pensaria i prendria la decisió. Pel que fa a Vox, el seu portaveu, José María Llanos, ha estat rotund. Si no hi ha noms, no hi ha negociació.
No se ha empezado todavía la negociación y no se empezará hasta que el Partido Popular nos presente un candidato.
I sobre la reunió de divendres passat entre Vox i el Partit Popular...
Esos contactos se confirman, han existido entre el Partido Popular y Vox. Es irrelevante.
A mí me gusta hablar con rigor y que desconozco que hubiese una reunión el viernes. No significa que no pasase, lo que le digo es que yo no tengo esa información.
Des de l'oposició reclamen eleccions del PSPB i Compromís critica que la negociació del futur president la lidera el portaveu de Vox al Parlament català.
Doncs a mig d'aquestes negociacions entre el PP i Vox a València, els populars han reunit la seva direcció a Melilla i han defugit el cos a cos amb l'extrema dreta. En un discurs de gairebé mitja hora, Alberto Núñez Feijóo ha esquivat el debat migratori i s'ha centrat en atacs contra el PSOE, mentre l'extrema dreta li demana més madura en immigració si vol arribar a acords. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
Bon dia. Triar Melilla era un senyal al mig del debat migratori i l'enduriment que ha plantejat el paper en les darreres setmanes amb un pla específic. Però Feijóo no hi ha entrat i ha dedicat la seva intervenció a atacar el govern de Pedro Sánchez pel bloqueig parlamentari després de la decisió de Junts i també pels casos de corrupció que encerclen l'entorn del president espanyol.
No hay un caso de corrupción en el partido del gobierno. Hay una presunta organización criminal hecha partido y luego hecha gobierno, que empezó a operar en el coche de las primarias y no se ha bajado del coche oficial desde entonces.
Passada puntetes pel tema migratori, no li ha evitat les crítiques del PSOE, que acusa els populars de no tenir cap línia vermella amb els ultres. Emma López.
Ellos no quieren hacerle propuestas a la ciudadanía, ellos no quieren mejorar la vida de los españoles, ellos lo que quieren es camelar a esa ultraderecha para que pacte con ellos en Valencia. Este es un síntoma más. Cuando vemos ese discurso, cómo va virando hacia un discurso mucho más racista, mucho más xenófobo.
A Vox lamenten que Feijóo actuï forçat, diuen, per la fuga de vots cap al seu partit i li demanen que es deixi de trilerisme polític, es cregui el que diu i assumeixi directament els postulats dels de Santiago Abascal.
A Catalunya, el govern liderarà un programa perquè les empreses i els autònoms puguin adoptar la intel·ligència artificial a la seva producció. Preveu mobilitzar 1.000 milions d'euros per beneficiar més de 5.000 empreses i formar més de 30.000 treballadors públics. L'estratègia per aconseguir-ho l'aprovarà demà el govern i aquest migdia l'ha presentat el president de la Generalitat, Salvador Illa. Torre Glòries de Barcelona, Joan Garcia.
Guanyar competitivitat, millorar la qualitat de vida i reduir la bretxa digital són els objectius troncals del salt endavant que es proposa fer la Generalitat a l'hora d'adoptar la intel·ligència artificial i posar-la al servei de les persones des d'un punt de vista responsable. El govern vol que serveixi de palanca per transformar la indústria amb el suport de 5.000 pimes i autònoms i crear espais per innovar que desenvolupin més d'un centenar de projectes per a sectors com la salut, l'energia o la mobilitat. L'estratègia impulsarà la candidatura de Móra la Nova a la Ribera d'Ebre per acollir una de les 4 gigafactories a Europa sobre intel·ligència artificial. Tot plegat per aconseguir el propòsit que ha definit el president Salvador Illa.
La intel·ligència artificial és, sens dubte, una de les eines més poderoses que la humanitat ha creat mai. Però el seu veritable potencial no depèn dels algoritmes, sinó del propòsit amb què decidim utilitzar-la. I el nostre propòsit és clar i inequívoc: posar la tecnologia al servei de les persones, fer-la útil, justa i responsable.
Entre les accions previstes hi ha ajuts econòmics i assessorament per adoptar la intel·ligència artificial, l'impuls d'infraestructures massives de dades i càlcul o crear un núvol públic català per garantir la sobirania de les dades i serveis digitals.
Doncs una mica relacionat amb això, l'empresa catalana de telecomunicacions Satelliot ha inaugurat a Barcelona el primer centre europeu de desenvolupament de satèl·lits 5G. La companyia és pionera a connectar dispositius d'internet de les coses o telèfons mòbils en zones on no hi ha cobertura, on n'hi ha molt poca, Mireia Salà.
Sí, Satelliot ha presentat un prototip del Tritó, el nou satèl·lit que vol tenir en òrbita a partir del 2027 i que és una versió millorada del primer model, l'Enxaneta. L'empresa encara no ha començat a comercialitzar el servei de connectivitat, però ja té més de 700 contractes amb països de tot el món per connectar 10 milions de dispositius situats en zones sense cobertura, com àrees rurals. Jaume Sempere és el cofundador de Satelliot.
El que avui presentem és un nou tipus de satèl·lit, un satèl·lit que no només permet connectar els dispositius, els sensors, els dispositius IoT, Internet de les coses, sinó que va molt més enllà. Permet connectar dispositius mòbils, telèfons mòbils directament des de l'espai. Aquesta tecnologia que es diu Direct to Device és com tenir una torre de telecomunicacions en l'espai, des d'on podràs enviar veu, vídeo, dades en qualsevol lloc del món en temps real.
Abans del 2030 preveu tenir centenars de satèl·lits en òrbita per donar servei a dispositius de l'àmbit civil, com ara l'agricultura o el transport marítim, o de la defensa i la seguretat. Per dur a terme aquest projecte s'ha duplicat la plantilla fins a les 100 persones i esperen tornar a duplicar-la l'any vinent. El projecte té el suport de les administracions catalana, espanyola i europea perquè considera que contribueix a la sobirania tecnològica d'Europa.
Passant 4 minuts d'un quart de 3, fem una pausa i de seguida anirem a París. Nicolas Sarkozy sortirà de la presó.
Catalunya migdia.
L'esport ens ensenya a caure i a tornar-nos a aixecar, a creure, fins i tot quan ningú més no ho fa. Viu l'essència dels grans esportistes a la Gala Valors de l'Esport el 19 de novembre a les 19:30 a Esport.es. Esport és temps de valors. Patrocinat per Cupra, CaixaBank, Consorci Barcelona Zona Franca, Movistar i la Comunitat de Madrid.
Descobreix el nou tast d'orquestra de l'Auditori.
Per 25 euros podràs sentir el Llac dels Cignes de Tchaikovsky, la Gran de Schubert o el Concert per a Violí de Brahms amb l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya. i una introducció a càrrec dels homes clàssics de Catalunya Música.
Entrades a auditori.cat. Les cèl·lules canceroses poden aparèixer i proliferar en qualsevol moment. Detectar-ho a temps pot marcar la diferència. El 14 de desembre col·labora amb la Marató de 3CAT pel càncer. Detectem-ho. Arreglem-ho.
Catalunya migdia.
Passant 6 minuts d'un quart... Com us dèiem, el Tribunal d'Apel·lació de París ha ordenat l'alliberament de Nicolas Sarkozy, que deixarà avui mateix la presó on va ingressar fa 20 dies. Els magistrats han considerat els arguments de l'expresident, que ha qualificat l'experiència de molt dura. Sarkozy ha comparegut per videoconferència i ha defensat una vegada més que no va intentar finançar la seva campanya a les presidencials amb fons libis. París, Isabel Galí, bon dia.
Bon dia. Nicolas Sarkozy sortirà en llibertat d'aquí a una estona de la presó de la Santé després de gairebé 3 setmanes tancat en una cel·la per presos vulnerables i amb condicions especials. El tribunal, que ha revisat la petició d'alliberament dels seus advocats i de la mateixa fiscalia, ha considerat que no hi ha risc de destrucció de proves ni de fuga, que el comportament ha estat correcte i que els 70 anys de l'expresident francès no justifiquen que continuï entre reixes. Sarkozy ha dit aquest matí durant la vista en videoconferència des de la presó que els 20 dies a la presó han estat un malson, que és conscient de la gravetat dels fets pels quals ha estat tancat i ha reiterat que no va tenir mai l'escabellada intenció de demanar cap finançament a Gaddafi. Ara l'expresident esperarà que se celebri l'apel·lació d'aquest cas des de casa seva, aquí al districte 16 de París, on som, un segon judici que es farà probablement a la primavera.
El vot rebel de 8 senadors demòcrates aplana el camí per reobrir el govern federal dels Estats Units. El grup de senadors ha acceptat la proposta republicana que permetrà finançar la majoria d'agències federals fins al mes de gener a canvi d'un compromís per debatre els subsidis a la sanitat. És un acord temporal, pendent d'un pacte definitiu sobre els pressupostos, que ha molestat molt el Partit Demòcrata. Els senadors discurs han argumentat que el tancament federal, que compleix 40 dies, és el més llarg de la història, estava sent massa perjudicial pel país. Sentim la congressista Catherine Cortez.
Tenim treballadors federals que estan patint, agents de la seguretat en el transport, controladors aeris, i estem veient cues als bancs dels aliments al meu estat, Nevada. Són cues que no havia vist des de la pandèmia.
En tot cas, l'acord encara ha de passar pel Congrés i també per la Casa Blanca. Washington, Oriol Serra.
Bon dia. El filibusterisme que envolta el shutdown més llarg de la història dels Estats Units, amb 40 dies de duració, ha entrat en una nova dimensió, la qual va acompanyada d'un cert optimisme, si més no, de cara a salvar la campanya d'Acció de Gràcies. Les afectacions aèries, amb més de 2.000 vols cancel·lats arreu del país al cap de setmana i amb l'amenaça de provocar un daltabaix a l'economia nord-americana. Ara bé, al principi d'acord, el que han arribat republicans i demòcrates està envoltat d'interrogants i de provisionalitat. El vot de 8 senadors demòcrates ha deixat ben encaminada una mesura que encara s'ha de sotmetre al debat i la votació del Congrés abans de ser signada pel president Donald Trump i que serviria per a finançar les principals agències del govern nord-americà fins al gener. Fins aleshores, republicans i demòcrates haurien hagut de trobar un consens que els permetés desbloquejar els pressupostos definitivament. D'altra banda, el Partit Demòcrata hauria aconseguit el compromís d'un futur vot sobre el finançament de la sanitat a mitjans de desembre.
I al Regne Unit, el president de la BBC reconeix un error de judici en la controvertida edició d'un discurs de Donald Trump que ha costat el càrrec al director general i a la cap d'informatius. Trump ha denunciat el que anomena periodistes corruptes de la BBC en un afer que qüestiona la integritat de la cadena pública britànica, Quim Olivares.
Sí, en una carta als diputats, el president de la corporació, Samir Shah, es disculpa i defensa que la BBC és la campiona de la imparcialitat. Des del govern laborista donen suport a una BBC independent vital per fer front a la desinformació. Abans, la cap d'informatius dimissionària assumia tota la responsabilitat del cas.
Vaig dimitir el cap de setmana perquè me'n faig responsable, però m'agradaria deixar una cosa molt clara. BBC News no té viatge institucional, per això és el proveïdor de notícies més fiable del món.
El documental en qüestió, realitzat per una productora externa, es va emetre a la BBC dies abans de les eleccions presidencials del novembre del 2024. Al vídeo hi apareix un fragment de l'incendiari discurs de Trump del 6 de gener del 2021, hores abans de l'assalt mortal al Capitoli. Amb l'edició, Trump diu que caminarà amb els seus simpatitzants fins al Capitoli i lluitaran com el dimoni. Aquestes últimes paraules les va dir 50 minuts més tard en el mateix discurs, però en el vídeo surten seguides i donen a entendre així que pràcticament o de manera explícita Trump encoratjava atacar el Capitoli. En un informe intern de la cadena també es denunciava la falta sistemàtica d'objectivitat en la cobertura de la guerra d'Israel a Gaza per part del servei en àrab de la BBC.
A Catalunya, des d'avui, no es poden criar aus a l'aire lliure per evitar l'expansió de la grip aviària que ha fet estralls a Europa i a l'estat espanyol. De fet, a Catalunya, les restriccions tenen poca afectació, només en alguns productors de l'Empordà i de l'Ebre. Tarragona, Manel Sastre.
Bon dia. En els últims dos mesos s'han sacrificat 3 milions de gallines a l'estat, però cap a Catalunya. Ara s'ha decidit endurir les restriccions de cria a l'aire lliure per evitar nous casos. Queda prohibida la cria d'ànecs i oques amb altres aus de corral i s'haurà de garantir el confinament total dels ocells amb sistema temes de control, com xarxes que evitin el contacte amb les aus migratòries. Carlos Sanz, productor de pollastres del Baix Ebre, diu que la majoria de granges ja tenen sistemes de confinament i no els ha generat excessius problemes.
Ja venim des de fa molts anys en uns protocols de bioseguretat espectacular. Aquestes granges normalment ja tenen els seus, diguéssim, com a voladeros al carrer o surten a l'exterior, però en qualsevol moment poden estar confinades dins la granja i ja està. I en moments com estos, doncs quan se confinen, elles estan a l'interior de les granges i ja està.
Unió de Pagesos demana vigilar més les explotacions privades d'autoconsum. Es calcula que a Catalunya hi ha unes 600.000 aus de corral no registrades. No s'esperen repunts de preus al sector, però n'hi podria haver en el dels ous.
Potser ho heu notat, però a finals d'aquest mes arriba el Black Friday i aquesta campanya les autoritats de consum i de comerç controlaran més establiments i productes que mai per assegurar-se que les ofertes no són enganyoses i no hi ha competència deslleial. Es posarà la lupa en 155 empreses, el doble que l'any passat, sobretot en venedors en línia d'articles d'electrònica i de moda. I ja s'està fent el seguiment del preu de 1.000 productes quatre vegades més que en l'última campanya, Jordi Canal.
Sí, així es comprova, per exemple, que no se n'infla el preu abans del Black Friday per després fer veure que es rebaixa. Isidor García és el director de l'agència de consum.
La regla fonamental és que el producte que s'ofereix ha de contenir el preu antic i el preu que s'ofereix en el moment de la rebaixa, i durant els 30 dies anteriors a aquest moment de la venda no pot haver estat alterat.
Consum també ha acordat amb el Consell de Gremis de Comerç que es crearà una bústia electrònica on els comerciants podran presentar reclamacions i queixes sobre possibles fraus o mala praxi. En la campanya del Black Friday de l'any passat es van obrir 45 expedients sancionadors. N'hi ha 21 que han acabat amb sancions per un import total de 175.000 euros, 7 que s'han tancat i 17 més que encara s'estan tramitant.
I encara en economia, el 14% de les empreses catalanes assegura que els aranzels dels Estats Units els han fet afectar el negoci i d'aquestes la meitat ha optat per repercutir-ho en el preu final dels productes. Un dels sectors més afectats és el del cava. Avui i demà es fa a Avinyonet del Penedès un congrés internacional amb productors, sommeliers i altres professionals d'aquest sector. La Montse Gené ha parlat amb algun d'ells.
Molts dels cellers amb exportacions al mercat nord-americà diuen que s'han vist afectats per l'augment del 15% dels aranzels sobre vins i caves. És el cas del celler Arla Lletà d'Alta Alella. La seva directora adjunta és Mireia Pujol Busquets.
Sí, sí que ens han afectat. Evidentment hem hagut de negociar amb els nostres importadors i distribuïdors i la majoria ens van demanar que anéssim a mig amb l'augment de taxes. Anirem a pujar preus perquè el que no podem fer és ni nosaltres ni ells sempre anar disminuint el nostre marge.
En el mateix sentit, els cellers Vilarnau han hagut d'assumir part de l'aranzel. Ens ho ha explicat l'enòloga Eva Plazas.
La nostra política comercial ha sigut aquest 15%, ens el repartim amb un 5% que va a menys guanys al celler, un 5% a menys guanys del distribuïdor i un 5% que es veurà repercutit a l'estanteria en el consumidor final.
I fins i tot hi ha qui ha notat un descens de les comandes, com el cas del celler Oliver Viticultor. Sadurní Oliver, responsable.
Sempre acostumem a fer unes 3 o 4 comandes l'any i en guany només hem passat a 2 comandes.
En general s'ha buscat obrir-se a altres mercats com Anglaterra, Escandinàvia o Mèxic. Pel que fa al Nadal, creuen que anirà bé, però de moment les vendes van tard.
Anem ara amb una notícia que us avança a 3Cat Info. Es reobre la investigació pel crim d'una dependenta d'una sabateria de Sabadell, al Vallès Occidental, ara fa 18 anys. Els Mossos d'Esquadra tenen proves concloents contra l'únic sospitós del cas, un lampista de la mateixa ciutat. Barcelona, Maria Núria Revetlle, bon dia.
Hola, bon dia. Ja el van detenir fa 6 anys, però llavors la fiscalia no hi va veure prou proves en contra seva i el cas no va tirar endavant. Es va arxivar provisionalment. Ara els investigadors han examinat la roba de la víctima i han trobat restes de plom, cobalt i ferro, materials que fan servir els lampistes. Anys enrere, els Mossos ja havien localitzat una empremta d'ell en un tiquet que tenia la víctima a la seva bossa i les càmeres de videovigilància d'una sucursal bancària del costat de la sabateria el van captar entrant i sortint de l'estat entre les hores que es va cometre el crim. La jutge ja ha reobert el procediment i l'ha citat en qualitat d'investigat per a finals d'aquest mes. Inicialment, ell es va desvincular del crim que podia tenir un mòbil sexual. A la dona la van trobar morta uns clients a la rebotiga el 2007, un cas que va causar una gran alarma entre el veïnat.
I no ens movem de Sabadell, Maria Núria, perquè és a punt de tancar-se la instrucció per la mort violenta d'Helena Jubany fa 24 anys. Les anàlisis d'ADN han descartat que hi hagi proves contra la tercera persona investigada pel cas. Un dels darrers tràmits serà la compareixença de Santi La Iglesia, el principal sospitós davant la jutge el dia 28.
Anna Echeguibel esquiva la imputació perquè no s'han trobat restes del seu ADN al jersei que portava Jubany el dia que va morir, per bé que s'hi va detectar un perfil femení. D'aquesta manera, la instrucció del cas ara sí està arribant al final. Falta que comparegui davant la magistrada La Iglesia l'ADN del qual sí que s'ha trobat el jersei de la víctima. La persistència de la família Jubany per demanar noves proves va evitar in extremis que s'arxivés el cas, de manera que si res no canvia aniran a judici per aquest crim Santi La Iglesia i Xavier Jiménez, l'ADN del qual no és el jersei de Jubany, però se'l fa responsable d'haver escrit alguns dels anònims amenaçadors que va rebre la víctima uns dies abans de morir. Dos mesos després del crim, la policia va detenir tres persones, tots coneguts d'Helena Jubany a través de la Unió Excursionista de Sabadell, però el procediment es va arxivar el 2005 sense que s'arribés a judici.
I una cosa més abans de la publicitat, perquè la diòcesi de Cádiz i de Ceuta neguen les acusacions de pederàstia contra el bisbe de Cádiz, Rafael Zornoza, i suspèn tota la seva agenda. El Vaticà ha obert una investigació contra el bisbe andalús acusat d'haver abusat sexualment d'un menor durant els anys 90, Mònica Mas.
És el primer cop que el Vaticà obre una investigació a un bisbe espanyol per abusos sexuals a menors. Rafael Zornoza, de 76 anys i responsable de la diòcesi de Cádiz, hauria abusat suposadament d'un noi des dels 14 anys de manera reiterada durant 7 anys mentre era capellà a Madrid i dirigia el seminari de la diòcesi de Getafe. Ho ha avançat el diari El País, que explica que la víctima va enviar aquest estiu una denúncia per correu al dicasteri de la doctrina de la fe, en què relatava els fets i reclamava que es prenguessin mesures. El bisbat de Cádiz i Ceuta ha fet públic aquest matí un comunicat on nega aquestes acusacions, diu que són molt greus i falses. Tot i això, afegeix que té fe en la justícia del Tribunal de la Rota i el Vaticà. Segons la víctima, el bisbe Rafael Zornoza, que llavors era capellà a Madrid, li hauria fet tocaments i carícies durant les nits del cap de setmana que passava al seminari major del Cerro de Los Ángeles. Aquests suposats abusos es van anar repetint des dels 14 fins als 21 anys del jove, que assegura que no va pensar mai que aquests fets fossin agressions sexuals fins que va necessitar anar a teràpia als 32 anys.
Passant 3 minuts de 2 quarts, una pausa i la cultura.
Catalunya migdia.
Arriba la Fira de Tardor a Ocasión Plus. Fins a 8.000 euros de descompte amb més de 16.000 cotxes. Aprofita aquesta oportunitat única. Només fins al 16 de novembre. Estem molt a prop teu, amb més de 20 centres a Catalunya. Vine a Ocasión Plus. Oh, Ocasión
Plus. A la nit dels ignorants passen coses increïbles. Els oients tant volen acabar amb els coloms...
Estem desesperats amb els coloms. Avui he tancat la cuina, dic que avui n'hauré atrapat dos o tres i a cop d'escombra... Amb
els... Com es lleven per fer una truita de mitjanit?
La farina no es coneix gaire, entens?
No, no es coneix gaire, no. Truita de farina no l'he feta mai.
Nina, que la cuina? Sí, i vull provar. I m'ha sortit una truita, escolta.
I sempre amb la millor banda sonora.
Guaita, que ve decidint...
De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada... La nit dels ignorants. Les nits de... Amb Marta Romagosa.
Nits dels ignorants.
Catalunya migdia.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Aquest dimecres, al matí de Catalunya Ràdio...
Gol, 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 gol,
Quina serà la data exacta del retorn a l'estadi? Veurem Messi al Camp Nou? Marxarà Flick a final de temporada? Hi haurà eleccions a l'estiu? Les respostes a aquestes preguntes dimecres a les 9 al president del Barça, Joan Laporta.
Moltes ganes i molt agraït.
De dilluns a divendres de 6 a 1 al Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Catalunya migdia.
Passant 5 minuts de dos quarts.
When Lola Bell went blind, Elizabeth...
La veterana artista multidisciplinària nord-americana Laurie Anderson torna avui a Barcelona amb l'espectacle Deixa que X sigui X. Allà reflexiona sobre la política i el poder. Ho fa acompanyada de la banda de jazz Sex Mob en un viatge sonor i visual dins del Festival Jazz de Barcelona, Valeria Obereda.
Artista multimèdia, compositora i creadora d'instruments electrònics, Laurie Anderson, de 77 anys, és tota una icona de la contracultura nord-americana des dels anys 70. En una entrevista, aquesta emissora ha explicat que el contingut de Deixa que X sigui X neix amb l'encàrrec que va rebre d'un festival austríac.
El tema del festival era l'ascens del feixisme a Europa i em van demanar fer una xerrada de dues hores sobre govern i amor. Així que vaig recopilar moltes idees d'altres persones que han reflexionat sobre aquest tema, com un escriptor nord-americà anomenat Cornel West, que va dir que la justícia és el que l'amor sembla en públic. Vaig pensar que era una manera molt bona de veure-ho.
Anderson és molt crítica amb Donald Trump i amb les estructures de poder als Estats Units. Per això valora molt positivament l'elecció de Zoran Mamdani a l'alcaldia de Nova York.
Estem tan emocionats, em sembla que portarà un gran canvi. Ho ha dit molt bé els seus discursos. La política és una cosa que et fan, és una cosa que fas tu.
Deixa que X sigui X es podrà veure a l'Auditori de Barcelona a les 9 del vespre.
I arriben novetats a les plataformes de televisió. Innovate sells products made out of paper. Els creadors d'èxits com The Office o Homeland estrenen sèrie aquesta setmana a les plataformes de streaming. The Paper, que és això que sentim, i La Bèstia en mi. Són dues de les novetats destacades, juntament amb una nova temporada de Crims a 3CAT, Marc Garriga.
La plataforma Sky Showtime estrena divendres una versió de la mítica The Office, però al voltant d'un diari decadent. The Paper comparteix creadors i també format de fals documental, ambientació i humor. El protagonista és ara Donald Gleeson, el dolent de la nova trilogia de Star Wars. Per als amants dels thrillers, tres estrenes aquesta setmana. Dels creadors de Homeland, La Bèstia en mi, també amb la mateixa protagonista, la magnètica Claire Danes. Aquí és una dona fascinada pel seu veí que vol esbrinar si ha assassinat o no la seva parella. Arriba dijous a Netflix, que divendres estrenarà El Cuco de Cristal, producció espanyola, amb Ivan Massaguer. També divendres, però a Prime Video, Malícia, amb David Duchovny, el protagonista d'Expedient X, sobre una família que acull a casa un suposat cangur perfecte que no és el que sembla. I si parlem de casos reals, el Crims de Carles Porta estrena El doble crim de Bellvitge avui mateix a 3CAT. Per acabar, una nova adaptació de Les amistats perilloses, La marquesa de Merteuil, que arriba a HBO divendres amb un repartiment ple d'estrelles del cinema francès. I Los Forsyth, des d'avui a Movistar Plus, que supliran la síndrome d'abstinència dels fans dels Bridgerton o els Crowley.
I ara, un llibre. L'assagista i politòleg italià Giuliano d'Empoli adverteix que la democràcia està en perill davant l'aliança que han establert líders polítics com Trump i Milei amb les grans tecnològiques que no accepten límits ni regles. L'autor de moda entre les elites polítiques europees ha fet una visita fugaç a Barcelona per presentar l'assaig L'hora dels depredadors, on dibuixa un futur inquietant, Montse Camps.
Si la democràcia perilla davant les noves formes de poder que avancen prometent miracles i que van de bracet d'un espai digital sense control.
Jo penso que hi ha una amenaça.
Hi ha una amenaça clara. Aquesta amenaça és molt evident als Estats Units. I el problema és que aquest espai digital cap al qual hem fet la transició és que funciona amb unes regles totalment diferents. Com una mena d'estat fallit. Un estat on no hi ha normes, on el que s'imposa bàsicament és la llei del més fort. Hi haurà cada vegada més conflictes i cada vegada més depredadors.
I Europa, diu d'Empoli, arriba tard per liderar la resistència.
Ha fet com si aquesta ofensiva, que en el fons és una ofensiva política i ideològica, perquè no hem de perdre de vista que el que volen aquests dos grups de depredadors és un canvi de règim, i davant de tot això, Europa ha tancat els ulls. I quan això succeeix, llavors ve el problema, que és la submissió.
És un llibre que publica Edicions 62 en català i Seix Barral en castellà.
I una última cosa abans dels esports... La Fundació Vila Casas renova la col·lecció de pintura catalana contemporània del Museu Can Framis a Barcelona, amb una mirada més plural i incorporacions valuoses, com ara un Dalí. La mostra que obre avui s'acompanya d'un nou espai d'homenatge al creador de la Fundació, Antoni Vila Casas, mort fa 2 anys, Montse Mas.
La nova exposició permanent reuneix unes 225 obres de més de 130 artistes catalans des dels anys 30 fins a l'actualitat, com Tàpies, Guinovart o Marit Jordà. Segons el director d'art de la Fundació, Bernat Puigdollers, ara s'hi trobaran menys peces de gran format, més dones i el dibuix de Dalí, màquina de cosir.
Hem rebaixat bastant el número d'obres de gran format, tot i que n'hi ha, per donar pluralitat. Hem guanyat en nombre d'artistes, noms que no teníem, que provenen de la col·lecció particular d'Antoni Vila Casas, com és el cas, per exemple, de Salvador Dalí, que no teníem cap obra seva i ara incorporem un dibuix seu dels anys 50. I també hi ha un augment gran de dones pintores que han incorporat formats diferents d'obra que fins ara no hi eren, com per exemple obres que estan més, són més híbrides, no? Que no són estrictament pintura.
La planta baixa de Can Framis reserva un espai a explicar qui era Antoni Vila Casas, empresari farmacèutic i col·leccionista, que amb la seva fundació va unir les seves dues passions, la salut i l'art.
Catalunya migdia.
Des d'ara i fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Amb una de les sorpreses del dia. Leo Messi ha tornat al Camp Nou.
És una de les imatges d'aquest migdia i tot això l'endemà que el Barça aconseguís una victòria important a Vigo. Va guanyar 2-4 al Celta ahir a la nit en un partit on va destacar Lewandowski i el joc de l'equip va millorar. De seguida en parlarem amb el Ramon Salmurri, però abans el Murri, el que ara dèiem amb l'Òscar, Leo Messi sorprèn aquest matí amb unes fotografies a l'Spotify Camp Nou. Què ha penjat Messi?
Mira, bàsicament és un post que ha fet a Instagram i Leo Messi ha penjat un seguit de fotografies des del Camp Nou, vestit de carrer, amb l'estadi encès, il·luminat, fotografies d'ahir la nit. I aquestes fotografies van, Laia, acompanyades d'un text. Un text que diu, compte, ahir nit vaig tornar al lloc que tant he trobat a faltar, un lloc on he estat immensament feliç i on m'heu fet sentir mil vegades la persona més feliç del món. I afegeix, tant de bo un dia pugui tornar, i no només per acomiadar-me com a jugador, cosa que mai vaig poder fer. I a tot això va acompanyat d'un cor blau i un cor blaugrana.
Bé, és una imatge que, com us podeu imaginar, s'ha tornat viral de seguida, té moltíssims comentaris, sobretot de culers, desitjant que Messi pugui tornar un dia a rebre aquest homenatge, o vés a saber a què al Barça, comentant aquesta imatge de Messi trepitjant el nou Camp Nou. Bé, aquesta imatge en seguirem parlant durant tot el dia, però com deies ara al missatge, Leo Messi diu que va ser ahir a la nit. Com es va gestionar, com es va organitzar aquesta visita de Messi al Camp Nou?
A veure, és que aquí hi ha, diguem-ne, que hi ha versions diverses. D'un costat tenim la versió de l'entorn de Leo Messi i de l'altre la versió que surt del Barça. I no coincideixen, o almenys en algun punt no són coincidents. No oblidis que en el propi text de Leo Messi hi ha un cert record a la seva sortida del Barça i com va ser de frustrant la sortida de Leo Messi després d'haver participat a les eleccions. A veure, la iniciativa surt del propi Leo Messi. Leo Messi és a Barcelona perquè aquests dies té convocatòria amb la selecció argentina, estan citats a Alacant i Leo Messi va aprofitar per, amb un company de selecció, Rodrigo De Paul, passar per Barcelona i es va plantar a les instal·lacions del club, al Camp Nou. Va parlar amb els responsables presents i va demanar poder accedir. A partir d'aquí, se li va facilitar aquest accés i va entrar a les instal·lacions del Barça, al Camp Nou, on es va fer aquestes fotografies. On hi ha el punt de divergència? Doncs que el Barça assegura que era conscient de la voluntat de Leo Messi, que se li va consultar al club sobre si l'argentí podia accedir a les instal·lacions i el Barça ho va va facilitar. El Barça recorda que això sempre serà a casa de Leo Messi, i en canvi l'entorn de Leo Messi assegura que no hi va haver aquesta consulta, que senzillament Leo Messi es va plantar allà, va demanar permís per entrar, la persona responsable que estava en aquell moment li va donar aquest permís i l'autorització, i que va entrar directament al Camp Nou. En qualsevol cas, avui el Barça, aquest matí, una estona després que es fessin virals les fotografies de Leo Messi al seu post a Instagram, ha volgut respondre també a Instagram amb un altre post on posava el club blaugrana: sempre benvingut a casa teva, Leo.
Bé, el que queda clar amb aquest episodi de Leo Messi i amb tot el que ens explica el Ramon Salmurri són dues coses. D'una banda, l'estima, l'amor que té Leo Messi pel Barça i que sempre que pot el fa públic, i de l'altra, que les relacions entre Messi i la directiva actual del Barça, presidida per Joan Laporta, encara són distants, fredes, i cada moment no hi ha acostament.
Partit del Barça, un molt bon partit. Versió col·lectiva, versions individuals superiors al que havíem vist últimament.
Celta 2, Barça 4. La sentíem el Ricard Torquemada parlant d'aquest bon partit del Barça. Important victòria dels blaugranes abans d'aquesta aturada per seleccions, pels punts i sobretot pel que ara sentíem, no? Pel tot el que va transmetre el Barça, els jugadors al terreny de jocs, el Murri.
Sí, a més, és una jornada propícia. El Barça guanya, ho fa en un camp complicat com és Balaïdos, el camp del Celta. Fa 4 gols, Lamine consolida la seva bona versió, Lewandowski fa un hat-trick, i a més, el conjunt blaugrana retalla distàncies amb el Madrid i ara ja se situa només 3 punts. L'equip pressiona i és capaç de dormir el partit a la segona meitat. I, per tant, amb tot això, Hansi Flick, el tècnic, especialment satisfet.
Of course, I'm really happy and I appreciate a lot what I saw today.
Estic molt content i aprecio molt el que he vist avui. A la primera part hem comès més errors que la segona i ells ho han aprofitat. Però fins i tot en aquesta primera part hem estat molt bé amb la pilota. A la segona hem controlat molt bé el partit. Hem estat molt bé avui amb la pilota, especialment a la segona part. Hem defensat molt millor.
Control the game, second half we control the game. It was a really good match with the ball from us in the second half, especially in the second half we defend much better.
Evidentment, Laia, el partit deixa un protagonista molt clar. Robert Lewandowski, autor de 3 gols, i gols de davanter centre pur. Un d'ells de penal, el primer, però fa també 2 rematades. Una amb el cap i l'altra amb el peu. Gols a un sol toc. Són 24 intervencions, dades de la TDT d'ahir, de Robert Lewandowski, 6 rematades, 3 gols. En el seu quart partit com a titular en Lliga ha fet 7 gols, és a dir, un gol cada 82 minuts. I, a més, des que ha tornat de la lesió, el vestidor en destaca la seva actitud, el seu compromís i la seva exigència. Exigència que es veia també en acabar el partit quan Lewandowski demanava més al grup.
Pero creo que después de este partido podemos analizar qué podemos mejorar, cómo también en defensa, en ofensivo también. Y creo que ahora tenemos 2 semanas para desconectar con el equipo, pero espero que cuando volvemos vamos a jugar mucho mejor.
Lewandowski, que com alguns internacionals del Barça, hauran de marxar amb les seleccions aquests dies, Salmo.
Sí, marxa amb la selecció polonesa. Saps que hi va haver conflicte després de l'última aturada de seleccions i la lesió de Robert Lewandowski. Marxa convocat en Polònia. Fins a 11 futbolistes del Barça tenen compromisos internacionals. 5 amb Espanya, Lamine, veurem com es gestionen les seves càrregues, Ferran, Olmo, Cubarsí i Fermín, a més, Robert Lewandowski, Frenkie de Jong, Koundé, Rashford, Christensen i Bardaggi. I a tot això, avui pendents de Marc Casador. Ahir havia de ser titular a l'últim minut, just abans de començar el partit. Pràcticament va notar unes molèsties i va entrar Dani Olmo, i Casador no va ser titular i no va tenir ni un sol minut. I avui explica el diari AS que ja s'haurien fet aquestes proves i que de moment són bones sensacions, no hi ha trencament muscular i estaria disponible per jugar després de l'aturada.
I de la golejada de l'equip de futbol que ens explicava el Salmurri a la debacle del bàsquet del Barça, perquè els blaugranes van sumar ahir una nova derrota, ara a la pista del Girona a la CB, que va acabar amb la destitució del tècnic Joan Peñarroya.
Serà una tarda moguda a les oficines del Barça. Vull dir que perilla ja a curt termini, que jo crec que no seguirà, és a dir, que jo no crec que tinguem avui...
Ja ho avançava ahir l'Ernest Macià al Tot Gira, i ja sabem per on passa ara, Ernest, fem un pas més al futur de la banqueta blaugrana.
Doncs sí, Laia, ho sabem ja, i serà, si no hi ha cap canvi, perquè s'està parlant ara mateix, les negociacions, Xavi Pascual. Ahir avançàvem ja que Xavi Pascual era el preferit, i a les 5 de la tarda, 2 hores més tard, el Barça va emetre el comunicat que Joan Peñarroya seria destituït i també ahir ja vam dir que no s'anunciaria el nou entrenador. Es preveu que es faci entre demà i demà passat. Per tant, en principi, Xavi Pasqual no sabria si fos ell finalment amb qui s'arriba a l'acord a la banqueta del Barça per dimecres. Xavi Pasqual vol un projecte, vol també algun fitxatge abans d'acabar aquesta temporada, però sobretot el que vol és un projecte ambiciós i un contracte llarg a partir de la temporada que ve. Per tant, ell està disposat a rebaixar el caché que té com a entrenador d'Eurolliga, el que estava cobrant a Rússia. Això sí, Xavi Pasqual naturalment no vol fitxar a qualsevol preu, tot i que tant la seva prioritat com la del Barça és Pasqual. Escoltem com van anar les coses ahir. El Barça va perdre a Girona de mala manera i alguns jugadors fins i tot els van veure amb una actitud dubtosa al final del partit. Aquest era Joan Peñarroya derrotat.
Poc a dir, Girona ha sigut millor, ens ha tret de la pista, no hem estat com a col·lectiu, dia per tindre responsabilitat tothom individual i per buscar poques excuses. Un partit inadmissible.
A aquella hora de la tarda, Joan Peñarroya i el seu staff doncs, ja sabien que s'acabaven les seves hores com a tècnic del Barça, però va ser durant la tarda que es va materialitzar. Se sabien converses informals perquè els jugadors ja ho havien també expressat. Aquest és Nicola Provítola al final del partit a Dazón.
No sé si és lo ideal o sí, no lo sé. Sí creo que lo entendería, si esa es la respuesta. Estamos en el más alto nivel de exigencia de competición, estamos en un club como el Barça, con la exigencia que eso conlleva y no, todo puede pasar.
Perdona, Ernest, que t'hem deixat amb la paraula a la boca, digues.
No, simplement el que deia la Provítola és que entendria la destitució que efectivament després va passar i ara, com et deia, converses per intentar portar Xavi Pasqual.
Doncs Xavi Pasqual, que com diu el Macià, tot apunta que serà, que en breu s'anunciarà, vaja, per, ja com a substitut de Joan Peñarroya com a tècnic del Barça de bàsquet. I tornant al futbol, el Catalunya-Palestina té data, el 18 de novembre, té escenari, es jugarà a Montjuïc, ara ens falta convocatòria i entrades, Marcos García.
Dijous al migdia tindrem la llista de la selecció catalana absoluta per aquest Catalunya-Palestina. Joan Soteras, president de la Catalana, diu que compta amb un gruix important de jugadors d'Espanyol i Barça per al primer temps.
Espero i desitjo doncs, que entre els dos i el Girona, que no sé si en vindrà un o dos, doncs, bueno, podem fer un equip com Déu mana, i la segona part ja hi és. La segona part farem també un equip en condicions.
Generalitat, Ajuntament de Barcelona, Federació Catalana i també Act for Palestine han presentat avui aquest partit. Servirà per recaptar fons per a la reconstrucció de Palestina. Luca Gervasoni explicava, és el portaveu dels activistes per Palestina, que la pre-reserva oberta de manera extraoficial ja hi ha hagut 25.000 persones. Per tant, sembla que l'assistència serà bona. Si en teniu ganes, a partir de les 5 ja es podran comprar les entrades per aquest Catalunya-Palestina, web de la Federació Catalana de Futbol. Hi ha uns preus insuperables entre 5 i 15 euros.
Farem una pausa i després...
Sí, molta. Sí, sí. Que més valors són les trajectòries. Significa estat molt temps.
Aquest que sentiu és Pep Guardiola. Ha arribat als 1.000 partits com a entrenador.
Catalunya migdia.
Antara, l'oli nou, premiat com el millor oli de l'Estat. De la cooperativa Coselva, que celebra els 125 anys d'història a Castellvell del Camp, Vilaplana i l'Aleixar. Ja disponible, te'l portem a casa. Truca al 977-844-125 o entra a coselva.com. Antara, el bon gust de l'oli amb 125 anys d'arrels, força i impuls.
Hi ha qui diu que menjar bé és un plaer, però per mi és molt més. És emoció, és aventura, és elevar-se i sentir que ets a dalt de tot. Aquesta temporada farem un viatge gastronòmic brutal, buscant restaurants que estiguin a l'altura.
Nova temporada de Joc de Cartes. Dimecres a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
Som 3Cat. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3Cat.
Som 3Cat.
Ho dèiem abans de la pausa, Pep Guardiola ha celebrat els 1.000 partits com a entrenador amb una clara victòria ahir a la Premier, on el Manchester City va guanyar 3-0 al Liverpool. I coincidint amb aquesta efemèride, estrenem a Catalunya Ràdio un nou rècord, Marta García.
És el podcast que Catalunya Ràdio dedica a les diferents històries de l'esport i este se centra en el tècnic de Santpedor, que amb 54 anys suma 39 títols entre el Barça, el Bayern i el City. Amb el títol 1.000 per 1.000 Guardiola, compta amb el testimoni en exclusiva de noms com els de Xiqui Beguidistany, Joan Laporta o Pedro Rodríguez, entre d'altres. I també, és clar, del mateix Pep Guardiola.
Què vols que et digui? No ho sé. El que sí que he fet és que cada entrenador té la seva mirada, diria. I la meva manera d'aprotxar el partit és la que he tingut. Si això ha influït o no ha influït, no en tinc ni idea. És que això s'hauria de preguntar amb els altres. Ah, què he fet el que he fet? I que la manera de sortir pilota, per exemple, quan vaig començar ara és diferent, doncs perquè et defensen diferent. Ah, l'influència, i ja es dirà.
Este 1.000 per 1.000 Guardiola ja el teniu disponible en l'app de Catalunya Ràdio i en la plataforma 3CAT.
Seguim parlant de futbol. Cristóbal Parralo s'estrena com a tècnic del Nàstic amb una derrota al camp del Múrcia, Carles Vila.
Una derrota que allunya els granes de la zona de play-off de sense segona divisió, tot i aquest canvi a la banqueta. El Nàstic ara ocupa la 12a posició del grup segon de la Primera Federació, ara ja a 7 punts del líder, l'Atlético madrileño. Javier Mangerín, el segon tècnic del Nàstic, que dissabte va seure a la banqueta perquè Cristóbal Parralo estava sancionat, reconeix que els va faltar novament més contundència de cara a porteria.
Que hemos estado intentándolo hasta el final, pero sí es verdad que no hemos sido capaces. Yo creo que con trabajo tiene que venir, tiene que mejorar y yo creo que poco a poco vamos a ir consiguiendo que los jugadores crean el trabajo que se está haciendo y que podamos conseguir esas victorias que nos lleven ahí arriba, ¿no?
A la próxima jornada el Nàstic jugará a casa contra el Marbella.
I seguim amb futbol. El Lleida Club de Futbol ha aconseguit aquest cap de setmana la primera victòria de la temporada. A més, Eudald Serra, feia gairebé un any que no guanyaven un partit a casa.
Concretament, 322 dies. L'última victòria va ser el 21 de desembre de l'any passat, quan encara militaven a Segona Federació i van superar l'Andratx per 3-0. Des de llavors, els aficionats del Lleida no havien tornat a veure guanyar el seu equip al Camp d'Esports, després d'un 2025 molt convuls, amb pèrdua de la categoria per motius econòmics i amb un equip fet aquest any a corre-cuita i tard per poder competir aquesta temporada a Tercera Federació. Ara han fet falta 10 jornades perquè arribés la primera victòria, després de 3 empats i 6 derrotes a la Tercera Federació. Ahir, victòria per 1-0 davant la Muntanyesa, un triomf que el tècnic lleidatà Jordi Cortés valora molt, sobretot per l'afició.
I molt content també per l'afició, per la gent. Ahir 1.823 persones al camp d'esports, en un partit de tercera, quan ets cue i et visita la Muntanyesa, que no és cap dels grans de la categoria, vol dir moltíssim, no? Vol dir que aquest cor blau segueix bategant i per nosaltres lo d'ahir ha de ser un trampolí, no?
Tot i el triomf, el Lleida continua, però, cue del grup cinquè de la Tercera Federació amb 6 punts, però això sí, a només 2 de la zona de la salvació.
I ara us parlem d'un nom propi. És el de Novak Djokovic, que és el personatge triat del cap de setmana, Biel Cadilla.
Sí, perquè el serbi va fer història dissabte en guanyar la ATP 250 d'Atenes. Ho va fer en una final intensa de 3 hores amb Lorenzo Musetti, en què Nole va remuntar i es va acabar imposant per 4-6, 6-3 i 7-5. Amb aquesta victòria, Djokovic suma el títol número 101 de la seva carrera i el 72è sobre pista dura, registre amb què supera Roger Federer. Amb 38 anys i 5 mesos que té, el serbi s'ha convertit en el tenista més veterà a conquerir un títol ATP davant de Gael Monfils. Això sí, just després de guanyar el torneig d'Atenes, Djokovic va renunciar a disputar les finals ATP de Turí per una lesió a l'espatlla. El seu lloc l'ocuparà precisament Lorenzo Musetti, que en principi en quedava fora després de perdre la final d'Atenes i que finalment juga unes finals ATP per primera vegada a la seva carrera.
Doncs precisament Novak Djokovic és el gran absent de les finals de l'ATP que comencen avui a Turí, però Mariona Serra, la competició està plena de noms destacats perquè reuneix les 8 millors raquetes del moment.
Doncs sí, precisament
Precisament parlem de Lorenzo Musetti, que està jugant ara mateix contra Taylor Fritz. De moment el resultat és molt igualat en aquest primer set, que finalment encara no s'ha acabat i està molt competit. El guanyador d'aquest partit s'enfrontarà a Carlos Alcaraz, que ahir va assegurar-se el pas a les semifinals després de superar Alex de Minaur en un partit molt igualat. L'altre gran nom de la competició és Jannik Sinner, que avui s'enfronta a Félix Auger no abans de 8:45 del vespre, en el que serà el seu primer partit del torneig. Alcaraz i Sinner juguen un doble objectiu en 5 partits, el títol Masters i el número 1 mundial a final de temporada. Alcaraz parteix amb avantatge i necessita 450 punts a Turí per assegurar-se el lideratge anual, mentre que Sinner només podria ser número 1 si el murcià encadena mals resultats i ell s'emporta el torneig. I en les finals de dobles, el català Marcel Granollers i l'argentí Horacio Ceballos, tercers caps de sèrie, van debutar ahir en victòria.
Doncs tot això al voltant del tennis. Ara repassem altres informacions del dia en format més breu amb la Marta García, sobretot relacionades, comencem, amb el futbol.
Sí, perquè hi ha aturada, ja ho sabeu, hi ha convocatòries, per tant, de seleccions, i fa uns minuts el Madrid ha emès un comunicat on diu que ni Courtois ni Fede Valverde poden incorporar-se amb les seves seleccions perquè tenen lesions musculars. Diu que són lleu. Per tant, podria ser uns 10 dies, que mira quina casualitat és el que dura
l'aturada
de seleccions. I Julian Nagelsmann, el seleccionador alemany, ha parlat de Ter Stegen, diu que la setmana passada va estar conversant amb ell, que el veu bé, però hi ha afegit, el mercat de fitxatges no és fàcil, però jo no és que ho fiqui com a condició, estaria bé que algun club es fitxés, perquè ja no té 22 anys i necessita jugar.
Nagelsmann, com, per tant, que demana que tingui minuts perquè el puguin convocar, i veu que el Barça no el tindrà.
No els té, i per tant, diu, no és una condició que jo pose, però no té 22 anys. Caldria.
Molt bé, doncs fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva, les 7 més esports amb el Tot Costa i aquest missatge, aquesta fotografia que ha penjat Leo Messi al nou Camp Nou. Seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.